no sabem mai quan és el final o l'inici d'una cosa. S'acaba el 2024 i diuen que comença el 2025. Tots són números, però quan comencen i acaben les coses i les històries, això no hi ha cap mesura que ens ho sàpiga dir. Una nit abans de la nit de Cap d'Any, l'únic amb el que podem comptar, perquè depèn de nosaltres, és en encomanar-nos els bons propòsits d'any nou. Les dones hem aconseguit molts progressos en matèria d'igualtat, és veritat, però encara ens queden moltes coses que depenen de nosaltres, com estimar-nos, no jutjar-nos tant i deixar la culpabilitat de banda. Què us sembla si ens posem fortes amb això aquest 2025? Això només és un programa de ràdio, però què tal si ens utilitzeu com a excusa? No ho faré això, no, no m'insistiu, és que ho diuen a Les Dones i els Dies.
A Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.
Aquesta dona que sentiu és Ela Rafael i comencem amb ella. Nosaltres també hi volem ser aquest any que ve, si ens necessiteu. I si no, també a les 9 de la nit, cada dia a Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies. Amb aquesta cançó diu una cosa molt bonica que es diu, que diu "I veig a través teu". Nosaltres també ens hem vist a través d'aquest 2024 i volem millorar aquest 2025. I us volem a l'altra banda, com sempre. I quedeu-vos fins a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio perquè en el programa d'avui recuperarem la Sibil·la, aquest personatge del que sentim a parlar últimament més i que va doncs, posar de relleu Mare del Mar Bonet amb aquell cant de la Sibil·la, però que ara moltes artistes l'estan recuperant i també doncs, comencem a sentir-la també a la Missa del Gall, però jo crec que ja és una cançó que sentim tot l'any. Farem també un repàs de les millors pel·lícules d'enguany i que si us vau perdre doncs podreu recuperar amb l'Alba Laguna i parlarem també de la ressaca de petons d'aquestes festes amb Elisenda Pineda, que se'n parla poc, eh? De tots aquells petons que potser no ens venen tant de gust fer.
A Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.
Segur que l'heu reconeguda, és Maria Arnal. Ella és de Badalona, però també li agrada aquesta música tan clàssica i tan típica de Mallorca. Són dies de festes de Nadal, des del Tió, els Reis, el Nen Jesús, els Pastorets, molts protagonistes de la cultura popular nadalenca són masculins. Men Jun, la Sibil·la. Potser no és tan coneguda com la resta de personatges, però fa uns anys que s'està fent esforços per treure-la de l'oblit. Ara hi ha una exposició aquests dies que podeu veure al Museu Frederic Marès, si sou de Barcelona o veniu aquests dies per la capital, que es diu Dones de Paraula i que reivindica justament la figura de les Sibil·les i de moltes altres dones de la mitologia i de la història que s'han volgut esborrar i que han estat dones que han donat la paraula, que han donat la primera paraula. La Judit Pastor ha visitat l'exposició acompanyada de la seva comissària, la Maria Garganté, i ens explica què hi podem veure.
Maria Garganté, moltes gràcies per convidar-nos a l'exposició.
A vosaltres, un plaer.
Aquesta exposició es diu Dones de Paraula. Qui són les dones de paraula?
Les dones de paraula són aquelles a les que hem volgut homenatjar, les que han volgut prendre la paraula al llarg de la història, però que també ho han tingut molt, molt difícil. De fet, a veure, reivindiquem que nosaltres prenem les paraules o prenem les primeres paraules de la nostra mare i per això doncs, parlem de llengua materna, però la paraula, en tant que instrument de comunicació, un dels més poderosos que existeixen, ha estat molt patrimonialitzada doncs, això, pel relat masculí.
Fent una volta per l'exposició podem veure diferents representacions femenines, no? Personatges com Santa Teresa, també la Immaculada Concepció, Santa Anna, no? Que transmet la paraula a la Verge Maria, i arribem també fins a les Sibil·les. Qui eren ben bé les Sibil·les i per què les destaqueu?
Les destaquem en l'exposició perquè en aquest espai, d'alguna manera, doncs, també hem volgut fer visibles les dones, la paraula de les quals doncs, ha estat qüestionada, invisibilitzada, oculta, negada. Clar, dins d'aquestes dones, doncs bé, podríem tenir allò des de la tradició bíblica un personatge com Maria Magdalena, tipificat posteriorment doncs, com a prostituta i no com a dona sàvia que probablement doncs, va ser. I després, clar, la figura de la Sibil·la, que és una figura, en principi, doncs bé, molt, molt antiga, però que sobretot associem a la mitologia grecollatina, i que, clar, la Sibil·la doncs, és aquella figura oracular, doncs, aquelles dones que emeten doncs, les seves profecies, però moltes vegades doncs, això amb un llenguatge aparentment inconex, amb un estat suposadament alterat de la consciència i que havien de ser interpretades per homes.
Sí, quina doncs casualitat, aquesta, no? Exacte. Una dona que parla i no se l'entén i ha de ser un home qui la faci intel·ligible.
És una mica doncs, reivindicar doncs, aquest poder també doncs, de la paraula disruptiva, doncs, aquesta paraula que s'escape a la tipificació o si més no, doncs, s'escape al que seria la sistematització dels codis.
Aquí a Catalunya, parlant de les Sibil·les, no tenim la tradició del cant de la Sibil·la. Ben bé, què explica aquest cant?
Existia la tradició doncs, del cant de la Sibil·la en època medieval. El que passa és que, precisament, com que la Sibil·la és un personatge doncs, clar, com manllevat així de la mitologia, que en un principi és acceptat perquè se les considera allò com una mica el precedent imperfecte dels profetes, i per això les tenim a la Capella Sixtina, d'alguna manera, allà doncs, confrontades amb els profetes. Però la Sibil·la, el cant de la Sibil·la doncs, sí que existia a Catalunya, hi ha Sibil·les molt antigues, doncs, com la d'Urgell, per exemple. El que passa que el Concili de Trento, o sigui, a mitjans del segle XVI i davant doncs, de l'amenaça del protestantisme, quan l'Església Catòlica allò també es reforma, per dir-ho d'alguna manera, o reformula, doncs, quina ha de ser la seva línia, una de les qüestions amb les que posa l'accent és també amb acabar doncs, amb determinades paralitúrgies i qüestions doncs, que no estaven massa clares, que podien ser sospitoses de paganisme, etc. I per això el cant de la Sibil·la aquí s'acaba. Però, per exemple, a Mallorca no.
És un dels pocs llocs on sobreviu, no? Mallorca clar, i l'Alguer.
Clar, clar, exacte. Vull dir, hi ha llocs que sigui per les qüestions vinculades amb la insularitat o així, allà sí que es va perpetuar. I clar, la Sibil·la és aquest personatge, doncs, un personatge apocalíptic, d'alguna manera, però jo diria més que apocalíptic, és solemn, és un personatge que ens adverteix, que anuncia doncs, la fi del món i que ho fa, doncs, a més, en un context tan curiós com és la nit de Nadal, que és el moment en el que neix, la llum.
Clar, això és molt curiós, no? Perquè és la nit de Nadal, que pel cristianisme no és la nit de l'esperança, del naixement de Jesús, però de sobte la Sibil·la ens està anunciant que el món s'acaba i que hi ha un judici final.
Però això, vull dir, jo m'estimo més veure-la, doncs, exacte, no tant en un sentit fatalista de dir que us vinc allò a, doncs, a esgarrar la festa, sinó que, a veure, ens posa sobre avís, ens adverteix, però, evidentment, sense negar la vinguda del Salvador, que és aquesta arribada de la llum. Jo, en realitat, penso que pot ser un missatge molt contemporani, perquè, a veure, és el missatge que avui en dia doncs això pot tenir qualsevol persona, per exemple, no sé, conscient de com ens estem carregant el planeta, sense que això precisament vulgui dir que aquesta persona tingui ganes que el planeta és precisament perquè tenim moltes ganes de seguir visquent-hi, doncs bé, ens hem de plantejar algunes coses al voltant de quina és la relació que hi hem de tenir.
Deies, no?, que tradicions com la del cant de la Sibil·la, pel que sigui, deies, potser per la insularitat s'han mantingut a zones concretes com Mallorca, per exemple, i diries que també s'han mantingut gràcies a aquesta tradició oral que moltes vegades ha estat precisament també en mans de dones?
Segurament. Fixa't que Mallorca, a més, és una qüestió que es manté fins i tot a les parròquies a vegades més petites. Vull dir que és una qüestió doncs, molt vinculada al sentiment popular. I allò que és popular i que es fa tradició doncs, a partir del poble doncs, és transmès oralment. Moltes vegades l'entre dones és decisiu a l'hora de perpetuar tradicions.
Aquí l'exposició feia un exercici molt interessant que és posar en diàleg, no?, obres antigues amb obres contemporànies i davant, just davant de la Sibil·la, hi ha obres que parlen de les mèdiums. Serien les noves Sibil·les, si hi ha les Sibil·les contemporànies?
Podríem veure-ho així, efectivament. Nosaltres, de fet, l'única Sibil·la que del Museu Marès doncs, que hem posat és aquesta última obra, que és un relleu neoclàssic d'Antoni Solà i que representa doncs, la Sibil·la cumana acompanyant a Enees cap a l'inframont perquè Enees vol visitar doncs, el seu pare Anquises. Que penso que és una imatge maca en el sentit de que la Sibil·la acompanya i té aquesta qüestió doncs, de la mediació. I ella és la mitjancera que farà doncs, que Enees i el seu pare es puguin trobar. I a mi m'agrada això vincular-ho precisament doncs, amb el sentit de la mèdium. És per això doncs, que les obres contemporànies que hem volgut fer dialogar amb la Sibil·la, per una banda seria el vestit de Cassandra, el vestit d'aquesta túnica magnífica de seda, que és obra doncs, de la Quima Guitart, i que és un crit allò doncs, d'una dona a la que no creuen. Cassandra profetitza la guerra de Troia i sap doncs, el que comportarà, però ningú se la creu.
Ningú li fa cas, no? Moltes vegades la paraula de la dona que no és tinguda en compte.
Clar, no? A quantes dones no se les ha tingut o de quantes dones se n'ha menys tingut la paraula. I llavors aquesta és la túnica de Cassandra tacada de sang, tacada d'aquesta sang que no ha pogut, de la qual no n'ha pogut evitar el vessament. Però tenim també doncs, això, altres obres contemporànies. Tenim aquests dos díptics d'Eulàlia Valldosera. Ella es reivindica doncs, com a artista i mèdium. I, de fet, aquestes són dues obres de dibuix canalitzat. O sigui, realitzat...
Què vol dir dibuix canalitzat?
Doncs bé, vull dir que l'artista, doncs, en aquest cas, el realitza doncs, a partir doncs, d'un missatge canalitzat, o sigui, d'un missatge que li arriba, podríem dir, doncs, clar, fora dels estímuls habituals. No és un missatge que li digui jo o que li digui doncs, una persona doncs, que està aquí, sinó que doncs, bé, ella el rep per una altra via. I a més són dos díptics que tenen doncs, el títol així global de regeneració del meu embrió i que parlen molt d'aquesta necessitat que tenim de connectar amb allò essencial, de connectar potser doncs, amb això, amb l'embrió que vam ser. I com moltes vegades la nostra manera de relacionar-nos amb el món està molt relacionada amb el pensament abstracte, amb la raó, per dir-ho d'alguna manera, i en canvi qüestions més emocionals i més essencials com la intuïció, allò que moltes vegades diem la intuïció femenina. La intuïció femenina, doncs sí, és una cosa que, vale, sí, tots parlem de la intuïció femenina, però
no és una
qüestió d'autoritat. Sempre, mira, és com una característica curiosa, allò del sisè sentit, i dius, bé, si aquesta intuïció femenina fos simplement, doncs bé, potser la capacitat de connectar doncs, amb alguna cosa doncs, essencial i de mirar més profundament cap al nostre interior. En aquest sentit, fins i tot m'agrada doncs, fer la connexió entre aquesta obra i una obra del Renaixement, com és el retrat de la Victòria Colonna, que va ser poetessa, amiga de Miquel Àngel, i una gran intel·lectual. Allà, a part d'assenyalar un llibre obert, un llibre que està llegint, les rimes que potser ella mateixa va escriure, doncs amb l'altra mà fa un gest molt curiós, que s'està... Mira,
es toca el pit, no?
No exactament però... el pit, sinó que sí, es està fa amb... l'acció com de tocar-se, com de posar-se la mà subtilment al pit, però un dit l'està com doblegant i introduint-lo dins del coset, aquest coset que porta, com si estigués senyalant cap allò més profund del seu interior, com si ens volgués dir que allò essencial, vull dir, allò més important, allò que tenim de més valuós, resideix aquí dins.
I connecta amb això que deies,
exacte,
no? Amb l'obra
sí, jo penso
contemporània.
Que sí, a mi m'agrada, això és una qüestió sí. que fa jo,
no, però m'agrada... No, però té sentit d'això que dèiem,
m'agrada no? relligar-ho. I llavors, finalment, doncs, pel que fa a aquesta connexió contemporània, l'altre artista que hem volgut recuperar és Josefa Tolrà. Uh-huh. Josefa Tolrà, que de fet doncs, és una artista que últimament doncs, sí que la tenim doncs, més anomenada. El MNAC en va fer una exposició molt important doncs, l'any passat. Va ser una artista, allò podríem dir, convidada a la Biennale de Venècia. Però clar, és una artista de la que fa 12 anys pràcticament no en sabíem res. Ella era una dona senzilla del Maresme, de Cabrils, que va tenir pèrdues personals, familiars molt importants, i de la tristesa que li generen aquestes pèrdues comença a plasmar doncs, els seus neguits doncs, en forma de dibuixos, de missatges escrits, i que els està emetent una persona que podríem dir, a veure, tenia una formació cultural molt, 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 molt limitada, una persona senzilla de l'època, i que en canvi doncs, això ens està transmetent uns missatges molt sofisticats. I bé, aquí torno a posar l'accent amb què aquest llenguatge que t'ha canalitzat, aquesta figura de la mèdium o de la visionària, és disruptiva i és revolucionària en el sentit de que s'escapa dels codis establerts. Ens és difícil explicar-la i això les fa precisament interessants i sobretot lliures.
Una pila de dones de paraules que recull aquesta exposició al Museu Frederic Marès de Barcelona, i teniu temps per veure-la fins al 25 de maig. Moltes gràcies, Maria Garganté, per fer-nos aquesta visita tan magnífica.
A vosaltres.
Gràcies.
No sé com denominar aquest fragment, però això és gairebé arqueologia sonora, perquè esteu sentint a la Júlia Colom, sí, sí, la nit de Nadal de quan només tenia 6 anys, aquesta cantant mallorquina afincada a Barcelona, que coneixem molt pels seus discos, interpretant aquest cant de la Sibila a l'ermita de Valldemossa, a Mallorca, al seu poble. Júlia Colom, com estàs?
Què tal, com va? Molt contenta de xerrar aquí amb tu.
Escolta, ja vas venir al programa a presentar el teu disc, ja fa un temps, ja m'imagino que ja estàs treballant al proper, però me'n recordo sí. que una de les primeres coses de les que vas parlar és d'aquesta actuació, no? I de la relació tan especial que tens amb aquesta cançó.
Sí, sí. És que l'impacte que ha tingut aquest cant dins la meva vida ha estat a tant de nivells que mai puc deixar de xerrar sobre el cant de la Sibila, perquè m'ha vist créixer, jo he crescut amb ell, a nivell familiar també s'atreveixen moltes coses perquè se remunten de moltes generacions anteriors per part de família paterna que han anat transmetent oralment, de generació en generació. I en el final, entre el vincle amb aquest cant, el vincle amb el meu avi, el vincle amb jo mateixa de créixer amb aquest cant, està com a fort, a l'experiència.
I a més que és una cançó també que s'ha transmès oralment de generació en generació. El teu rebesavi li va ensenyar al teu avi, al teu pare i a tu, eh?
Sí, sí.
I és curiós perquè són tots els homes de la família.
No sabem fins on se remunta. És que justament la Sibil·la fa molt poca que la poden cantar dones.
Curiós,
perquè s'ha de tenir en compte que, tot i que la figura de la Sibil·la, la figura aquesta que tenim universal, bueno, de la nostra cultura, de la Sibil·la, que sap el futur i que pronostica el que passarà, dins l'Iglesi no se podia representar aquesta figura femenina. Per tant, eren els homes qui la cantaven. De fet, els nens, veus blanques, que la cantaven.
Que curiós. Doncs escolta, Valldemossa, el teu poble, és la primera vegada que la cantes, però justament al teu poble hi ha una Sibil·la especial, que és la Sibil·la dels Reis, cantada, com deies, exclusivament per dones. Vols que la sentim primer?
Sí, 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 sí.
Tota plana de teu amor, o ben somenament, som venguda.
Aquesta és la Júlia Colom, ara, no amb 6 anys, ja ho sentiu, com ha canviat la seva veu. Però justament això que expliques és molt curiós. A Valldemossa, el teu poble, es canta aquesta Sibil·la especial, que és la Sibil·la dels Reis, i aquesta sí que només es cantava exclusivament per dones. Explica'm això.
Sí. És que estic superagraïda de que m'hagueu donat aquest espai per xerrar d'aquest cant. Pues diria que és el primer espai on puc xerrar d'aquest cant, que me'l vaig aprendre quan tenia 15 anys. I sé que ara mateix només vives que ets jo, i crec que hi ha una altra dona a Valldemossa que la va aprendre d'una gravació que li vaig deixar. Però és que han passat 10 anys des de que la vaig aprendre, o una mica més. I clar, i me vaig adonar compte l'altre dia i vaig dir, és que ningú més la sap. És que no ha passat res, senzillament l'he apresa i ningú s'ha enterat, ningú l'ha après més, i això realment no és mantenir una cosa viva, vull dir.
Clar, i el poble, jo tinc entès que la cantava només una dona que tenia 92 anys, i
la darrera dona que la va cantar, dirien que dins la representació oficial, quan jo tenia 15 anys, ell en tenia 92.
Imagina't, vull dir que ara ja no hi és,
No,
I era una dona que es deia Margalida Colomet i tu la vas aprendre d'ella.
Sí. Jo és com un pare que és de Valldemossa, d'aquest poble, va dir, Júlia, jo sé poques coses d'un cant de la Sibil·la que només tenim a Valldemossa, que és molt particular, perquè no és el cant de la Sibil·la, de l'UNESCO, que ja tothom se sap i tal. És una Sibil·la similar però diferent i, a més...
I la lletra també és diferent, no? La lletra?
Sí, la lletra és diferent. La lletra és diferent, sí que parla de la fi del món, però tradicionalment la cantaven noies. I la cantaven enmig de la plaça del poble, dia 6 de gener. I jo me vaig quedar flipant, perquè jo vaig dir, uau! És a dir, el territori on se canta la Sibil·la és... Bé,
a la missa del Gall, no? Normalment.
Sí, sí. Vull dir, no només en el Mediterrani, l'altre dia me contaven que a Portugal també hi ha registres dels cants de la Sibil·la i tal. I jo vaig pensar, com pot ser que sigui aquest l'únic... I li vaig demanar a un musicòleg, coneixem més llocs on tradicionalment s'hagi pogut cantar una noia el cant de la Sibil·la? I em diuen, no. I jo, doncs, Valldemossa, apunteu-lo, perquè...
Apunteu-vos al tanto, Valldemossa, això és bastant únic. I m'estàs dient que ara, que ja la cantes tu... i la canta i la coneix algú més i que a més l'has pogut enregistrar, aquesta Sibil·la dels Reis, el 6 de gener la podrem sentir a Valldemossa cantada per tu? Tu et poses al mig de la plaça o no?
No s'ha muntat això, no...
I què esperen? L'Ajuntament
hauria de posar-se en marxa perquè, clar, és que jo de jo mateixa, per això jo ara he gravat bé un àudio també amb mon pare se va moure per fer la investigació màxima que va poder sobre aquest cant, com se cantava, perquè se va perdre, etc. I he enviat demà enviaré una newsletter a tothom que s'hagi volgut subscriure, que ho he deixat per les xarxes, perquè puguin sentir l'àudio, puguin tenir la lletra, puguin llegir d'on ve tota aquesta història, perquè del Consell de Mallorca fa uns mesos em varen contactar i em varen dir, tu cantes aquest cant que tal, però no ho sap ningú més, tal. I jo he dit, sí, i no m'ho puc creure que hagin passat tant d'any des de que me l'he presa i senzillament no ha passat res.
Doncs mira, a veure si ara després de la ràdio algú se'n recorda d'això, no? Perquè està com aquest regal que està allà i a més és com un secret de família quan hauria de ser un patrimoni de tothom, oi?
Clar, és que una cosa no està viva si la sap una persona. Un cant així no està viu si la sap una o dues o tres o quatre persones necessitant que... I jo sé que hi ha molta gent que... Bueno, de fet, vaig penjar un trosset curt a Instagram i m'han escrit moltes persones en plan, Júlia, vull aprendre això, m'ho pots enviar això, tal... I jo vaig dir, clar, faré un bon material per poder enviar a tothom.
Doncs potser en un futur a les escoles de Valldemossa o de Deià podem sentir a les criatures començar a cantar aquesta cançó que de moment és gairebé com un secret. Escolta, la versió més famosa del cant de la Sibila és Mare del Mar Bonet, tots la tenim al cap, però sentim-la, la que vas fer tu pel teu últim disc, aquesta estròfica, és la teva versió pròpia.
Quan jo te canto no puc fugir darrere una porta tancada. Ja sent que vas i crec que ja m'han sentit. Volen venir i per això baixaran de sa muntanya per escoltar tot el que t'he de dir. I el cel s'obrirà i a mi...
Tu modernitzaves la versió clàssica de la Sibila... Però, escolta'm, jo també t'animo perquè aquesta Sibila dels Reis, que només cantaven dones, se sentia en el proper disc de la Júlia Colom.
Jolines, m'estàs donant molt bones idees avui, eh?
Avui t'estic donant moltes idees i molta feina. Sí. Escolta, a mi sempre m'ha quedat l'atenció que justament la nit de Nadal i, com deies tu, la del 6 de gener, en el cas de la Sibila dels Reis, es soni aquest cant que parla de la fi del món. D'alguna manera està més vigent que mai, no?
Ui, sí. Jo és que el sent molt contemporània, perquè és molt generacional el tema aquest, perquè a més la Sibila la lletra és tan descriptiva, narra tan bé de quina manera s'acaba el món, de quina manera els rius es buidaran, la lluna no darà claror i el foc s'apoderarà de tot. És a dir, és com tan... No sé, tan gràfic que una fa... Sent el temor real...
Tan canvi climàtic.
Sí, tant. Per favor, escoltau, això és important.
Exacte. Sí. Doncs, escolta, haurem d'enviar-ho al Consell de Mallorca a totes les autoritats perquè ho escoltin i perquè no destrueixin Mallorca, que sabem que doncs, amb la seva inacció ho estan fent. Així
ho
que...
Fent
totalment. Júlia Colom, moltíssimes gràcies. A l'espera de nous concerts, de nous discos i també... Et dono més feina. Jo veig una col·laboració Fades-Júlia Colom cantant la Sibila. Una Sibila... Una Sibila queer. Com ho veus?
Això m'encantaria.
Doncs escolta, passa'ls el missatge de part meva.
Va.
Moltíssimes gràcies, Júlia Colom, i bon any.
Gràcies. I bon any a vosaltres i enhorabona per el programa, que sé que estan superbé, que va llegir, que estàu superbé.
Estem a tope.
Sí, que bé.
Moltes gràcies. Bona nit.
Gràcies.
Adéu.
Què quedarà d'això? Què quedarà de mi? Digue'm si mentrestant d'aquí podrem fugir. Què quedarà d'això?
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
Jo així esclaria igual quan penso en la pel·lícula de la que em parlarà ara mateix, Alba Laguna. Alba Laguna, bona nit.
Hola, bona nit.
Com és la nostra crítica de capçalera que ve de tant en tant al programa i aquests dies que s'acaba l'any, en lloc de plorar per el que veurem el 2025, teníem ganes de recordar aquelles típiques pel·lícules que us vau perdre i ara mateix agafeu una llibreteta i un llapis i apunteu. Un llapis no. El llapis és molt antic, és molt boomer. Agafeu un bolígraf o el que vulgueu. Hi ha moltes pel·lis que han valgut la pena, no?, d'aquest 2024.
Sí, això mateix, no?, és el que deies ara. Hem tingut molts bons exemples aquest any de pel·lis i sèries que, amb perspectiva feminista, no?, i m'agradaria recomanar-vos algunes que segurament ja n'heu sentit més a parlar, però després també altres, no?, que potser us han quedat allà més una mica més amagades. No? Sí.
Doncs escolta, comencem amb una primera que a mi personalment, jo ja l'he vist 3 vegades, estic super enamorada d'aquesta pel·lícula.
Ets una fan.
Soc una fan. És Sangre en los labios.
Jo he de dir que també soc molt fan. És una història molt, molt boja. No es talla en res, és Love, Life, Bleeding, com, no? És el títol original, Sangre en los labios. Ve una pel·lícula que segurament fins ara és una història que hagués estat protagonitzada clarament per homes, no? Perquè és una història de violència, de venjança. Aquí, per això, és una parella lèsbica formada per Kristen Stewart i Katie O'Brien, no? Que és una actriu que en la vida real és experta en arts marcials i a la pel·li fa de culturista.
Clar, clar, és que tot no pot ser més amb la imatge de lo masculí, no? O sigui, gimnasos, violència, etc. No? Però tenen també alguna cosa de Thelma i Lewis, les dues, no?
També, i tant, sí, sí, perquè les dues s'embarquen, diguéssim, en una moguda, no? La pel·li és com pujar una muntanya russa. És molt divertida, també, no? I té una reivindicació forta feminista, i sonen aquests temazos, no?, que estem escoltant dels 80. És molt cool, no?, podríem dir, també. I està dirigida per Rose Glass, que és una directora britànica, que bé, aquesta només és la seva segona pel·lícula, i ja veiem com trepitja fort.
O sigui, una història d'una parella que podrien ser perfectament el que dèiem, no?, aquestes dues fugitives de la violència dels homes, eh? I a més amb un... No vull fer spoilers, eh? Però té alguna cosa de sèrie B, també, deixem-ho aquí.
També. La podeu veure a Filmin.
Everybody's dead. How about we start at the beginning?
Okay, here we go. Just a veure, aquest lleó, Metro Goldie Mayer, no, eh?
No, però mira, és una pel·li que per la dimensió comercial que tenia, realment aquí va passar desapercebuda, i és una altra història, no?, una mica com Love, Life, Bleeding, que us farà petar bastant el cap. També són dues amigues, en aquest cas, no?, que se'n van a viure unes vacances de somni, convidades a la mansió d'un magnat, fins que allà comencen a passar realment coses molt estranyes, no? Bé, la pel·li és un thriller. No arriba a ser de terror, però té també molta violència i té fins i tot punts còmics. El que passa és que tot plegat és una metàfora total del Me Too i una clara denúncia de violència
però,
contra les dones.
És a dir, la pel·lícula es diu Parpadeas dos veces.
Sí, Blink Twice,
que tu ja sé que parles molt bé l'anglès, però aquí...
No tant, no es perdrà.
La cosa és que elles hi van volent en aquesta mansió o què?
Elles hi van volent una mica per, escolta...
És com una invitació, no?
No podem dir que no, no? D'acord. Ens han convidat aquí, és el CEO d'una empresa, a veure que, no?, tothom en parla meravelles, doncs anem-hi, no? I després allà, doncs, no tot és tan bonic com semblava. I bé, curiosament, no és la primera pel·li com a directora de Zoe Kravitz, que és la filla de Lenny Kravitz, i que com a actriu l'hem pogut veure, per exemple, a Big Little Lies, no?, la sèrie. I bé, de moment només es pot llogar, perquè no ha arribat a cap plataforma així en subscripció, però bueno...
El videoclub de sota de casa no, eh? Ja no existeix.
Oh, quina llàstima, eh?
És que això ens agrada bastant, eh? Pizza i videoclub.
Sí, quins temps.
Però la cosa és que és Apple TV...
O Rakuten, per exemple, sí.
Exacte. Per veure aquesta pel·lícula de Parpadea dos veces, que vol dir pensa-t'ho dos vegades abans d'anar-te'n un cap de setmana en una mansió...
Total.
D'un CEO que diuen que és molt guai, però no ho és tant...
Se vuoi sapere che c'hai in quella testa vuota, te?
Che fa?
Sta zitta. Mannaggia. Tu pensa a portare i soldi a casa da una mano sti incapace di tua madre.
Jo em pensava que em parlaries de La Quimera, perquè estic sentint aquí gent parlant italià, però tu em recomanes, a veure, amb aquest accent de calabresa...
C'è ancora domani.
Exacte, sempre ens quedarà demà.
Això mateix. Sí, aquí passaríem a una pel·li que podríem dir més per tots els públics. A Itàlia ha estat un fenomen brutal i ves una història preciosa sobre empoderament femení. Està ambientada a Itàlia als anys 1946, és en blanc i negre, i ves una família típica d'aquella època on la dona comença el dia rebent una bufetada del marit, allò per res en concret.
L'ambient de l'època.
Sí, i jo us podeu imaginar una mica l'ambient de la casa, no? Però bé, és una pel·li que, tot i la duresa del que explica, té un to amable com per treure't una mica de tota aquella violència i fins i tot juganer, i té un final que no us explicaré, però que és molt emocionant.
Molt emocionant. Escolta, c'è ancora domani.
apunteu, apunteu.
Està... Aquesta pel·lícula, que on es pot veure?
A Movistar Plus.
Doncs claríssim.
Si on t'organise une vie bien dirigée où tu t'oublieras vite.
I amb aquesta música de la Franz Gall, vols fer-nos una recomanació també molt interessant, no?
Sí, una pel·li francesa, també així petita, que ha passat desapercebuda, però bé, val molt la pena perquè és la història real d'una...
De l'escriptora, no?
De l'escriptora Vanessa Springora, sí, que bueno, va escriure la seva pròpia experiència d'abús per part de l'escriptor Gabriel Matzneff.
I que era un senyor molt més gran que ella, no? De fet, exacte. Jo he vist la pel·lícula i tela, eh? Ja els primers 20 minuts em va costar...
És dura.
...poder-la continuar veient, perquè a més és la història real d'ella i la protagonista que fa de nena fa patir.
Sí, perquè, clar, interpreta una nena de 14 anys, no?, que està tenint una relació parella d'amor amb un escriptor de 50. Mm-hmm. Llavors, això és clarament un abús, no?, I sobretot el que és molt dur també és veure la pel·li com la societat del moment, no?, que eren els anys 80, ho acceptava. És a dir, ell sortia a la tele, per exemple, parlant-ne, en parlava sense cap vergonya als seus llibres...
A mi el que em crida més l'atenció és que la mare, sí, tot i que suposa al principi, també ho accepta. També li sembla que la seva filla pot tenir una relació amb una persona de 50 anys. De fet, a França ha estat tot un boom, aquest, sí, tant el llibre com la pel·lícula.
Sí, sí.
Perquè realment explica molt bé l'abús infantil.
Exacte, sí, sí. És una manera molt, molt clara de veure com quina bestialitat, no? I bé, també volia parlar relacionada amb aquesta, perquè és que el tema m'hi porta, no? Tot i que és una pel·li molt diferent, és una pel·li espanyola que es diu Nina. La protagonitza la Patricia López Arnaiz, que haureu vist potser a Los Destellos últimament, o a 20.000 espècies d'abejas l'any passat, no?
Uh-huh, aquesta dona que ens té enamorades, eh?
Sí, sí, és una passada. I aquí dona vida a una dona que torna al seu poble disposada a venjar-se de l'home, que també és un escriptor, curiosament.
Aquests escriptors, eh? No tenen, sí, feina, eh?
Que va abusar d'ella, no?, quan també era molt jove. I també va disfressar tot aquest abús en història d'amor, no?
Escolta, tant, no és mal apunto, no en tenia ni idea d'aquesta pel·lícula. A Filmin, també?
Sí, i a més té tota una estètica molt interessant, molt, molt visual. És molt una pel·li que val la pena recuperar.
Doncs
sí.
El Consentiment i Nina, eh? Dues pel·lícules també meravelloses per veure, i també sèries, no?
Sí,
ui, aquesta.
Us he portat un parell, sí.
Oi.
No, la veritat és que aquesta, la Until I Kill You, no?, Hasta que te mate, és un altre cas real, que en aquest cas posa una mica de llum, no?, sobre punts foscos del sistema judicial en casos de violència de gènere. És una història realment tremenda, perquè parla d'una infermera, no?, que l'any 91 a Londres s'enamora d'un artista i comença una relació amb ell, i a poc a poc va descobrint que en realitat és un assassí que havia matat a la seva anterior parella.
El que em sembla xulíssim d'aquesta sèrie, que també la vaig veure, és que veus que estic a tope,
estàs posadíssima.
Que el personatge d'ella, perquè em sembla, o sigui, una Giselle Pellicot.
És brutal.
D'anglesa. És a dir, una dona que contra tot, contra tothom, contra totes les idees que hi ha sobre les dones i sobre l'època, decideix tirar endavant amb una fortalesa,
sí,
quan a més no se la creuen, quan a més li posen superdifícil... Una,
sí,
meravella, eh?
El drama, justament, és això, és que, uh-huh, és que la justícia deixa en llibertat aquesta persona, aquest tio. Llavors, clar, ella es troba atrapada en amenaces, en por, però segueix endavant, tot i així, uh-huh, i bé.
I clar, aquesta és la història d'ella, que és una història real, però segur que és la història de moltes dones en èpoques on no existia delictes com aquests, o fins i tot sí que existien, però no se les creien, ni abús, ni assetjaments, ni etcètera.
Segur.
És culpa teva que portaves la minifalda massa curta.
Taxi!
He denunciado a tu ETA en una comisaría.
¿Por?
¿Sabe por qué está aquí de tal? ¿Le han explicado de qué se le acusa?
Ama.
I una sèrie també superimpactant que em sembla que ha fet que la protagonista guanyi algun premi, eh?
Sí, i espero que en guanyi més. Perquè realment aquesta sèrie per mi és el missatge feminista més poderós, més potent de l'any i el que està més ben fet.
Mm-hmm.
Realment, és Querer, suposo que ja l'haureu endevinat, no? És una joia realment. En només 4 capítols fa un retrat, per mi, perfecte de la violència quotidiana, és subtil, aquella que no es veu, que no et deixa marques, no? Però que destrossa famílies. Aquí està centrada en una família.
En un matrimoni, no?
En un matrimoni.
Un matrimoni
i després com els fills també intenten bueno, enfrontar-se a allò, no? I és una meravella total. Està dirigida per a Lauda Ruiz de Azúa, que havia fet Cinco Lobitos, i bé, protagonitzada per Nagore Aramburu, que et deixa sense paraules.
Sí, sí, meravellosa aquesta dona, eh?
Sí, i per mi hauria de ser que l'haurien de posar a Televisió Espanyola, aquesta
sèrie. A Televisió, i l'haurien de posar també, sobretot, a les escoles, eh? Perquè n'aprenguin. Querer, aquesta sèrie de la Lauda Ruiz de Azúa,
i Movistar
que
Plus.
Podem veure a Movistar, eh? Hem de pagar, eh?
Una miqueta, sí.
Doncs escolta, jo passo del cap d'any de res, és que em quedo a casa
enxufada.
Em quedo a casa enxufada, és que amb tot això que m'has donat, jo fins al 2026 no cal que em veieu.
Vinga.
Moltes gràcies.
Gràcies i bon any.
Merci, bon any.
De lo que me hiciste un día, de lo que me hiciste un día.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
D'improviso, ara li diuen d'improviso.
Ah, sí?
Estimada Pineda, Elisenda Pineda, com estàs?
No, també com vos, Montserrat Virgili.
Et fan molts besos d'improviso, tu?
No gaire.
No?
No, ja ha passat aquesta cosa.
Oh.
No et passa tu també? Que
no, a mi no passa res.
Et vas fent gran?
No, vagis per aquí, no
segur que sí, que et passa, segur que sí. A mesura que et vas fent gran,
sí?
Ja et vas diluent i et tornes invisible. No et passa? Jo això me n'he donat moltíssim.
Però a veure, que hem de trucar algú, que hem de parlar amb algú.
A mi ja m'està bé ser invisible. No.
Sí?
No em refereixo a invisible a casa.
Ah, d'acord.
Que les senyores,
no,
a mi, que ens
si
anem
no,
fent
jo
grans...
faig una trucada i això s'arregla
ràpid,
home,
sí, s'arregla. Firmes. Aquí firmes.
Exacte.
Home!
O sigui, tu estàs parlant de ser invisible al carrer.
Sí, no et passa, tu, que a mi que et fas gran.
Un pibonaco, que ets un...
Som pibonacos. Doncs mira... jo ara passo per... que és una cosa que també agraeixo, perquè abans
sí?
m'incomodava bastant.
Sí?
Mirades, xiulades, floretes i coses d'aquestes. Home, i tant, això m'incomodava. I ara, quan no passa, penso, està deixant de passar. Ja no generes aquella cosa que... Saps el que vull dir?
Uh-huh.
Bueno, és igual, són unes reflexions...
Jo sóc una degenerada, jo no genero res. Sóc una degenerada. I la cosa és que ja sabeu que l'Elisenda Pineda de tant en tant cau de la Figuera.
Correcte.
Espero que portis ja unes genolleres, perquè t'has fotut ja unes nates últimament.
Guapa.
I avui vens a parlar-me de què exactament?
Doncs mira,
de petons.
Dels dos petons. No de petons en general, dos petons. No sé en quin moment de la història, Montse, es va decidir que les persones es feien dos petons per saludar-se. Això és una cosa... Clar, quin moment va ser primigeni? Qui va decidir a partir d'ara ens farem dos petons cada cop que ens veiem?
No sé, però era una persona que no tenia gaire feina.
No tenia feina i també en lloc de dos petons li hagués fotut dos mastegots, jo.
Exacte.
Perquè quina mala idea va tenir. En quin moment et trobes amb el teu oncle Josep Maria, aquell senyor, i es decideix que ens farem dos petons?
I ara les festes pateixes, eh?
Ah, clar que pateixo! Home!
El Josep Maria no fa bona olor, o què?
Aquestes, bueno, el dia de Nadal, sí, que se'n perfuma en 1916, saps aquella colònia?
Sí, home, i tant.
El meu
sí,
avi
sí,
la portava, sí, aquesta, eh?
I Brumel.
Brumel, sí senyora, sí senyora. Doncs aquesta salutació absurda, on t'has de tocar amb un mínim nivell d'intimitat amb persones a qui no tocaries amb un pal de cirerer, per què l'hem de fer?
Però això és perquè ets dona? Perquè els té...
Evidentment, sí. Evidentment, clar.
Els homes de la teva família donen la mà? O fan així copets a l'esquena o com va això?
Entre ells, si no hi ha una... És a dir, el meu pare no es fa petons amb el seu germà, amb el seu cunyat. M'explico? Vull dir, i nosaltres sí amb les nostres cunyades, per exemple, que és una cosa que ja aprecio també, saps, entre senyores. Però clar, és que aquesta salutació s'avala, es valora, es subratlla quan un dels dos individus que se saluden és mínim una dona. Sí o no?
Claro, i llavors no has de fer només dos petons, sinó has de fer quatre de vegades.
Ah!
I escolta'm, jo, saps que jo tinc un truc una mica Presler. Jo poso la cara.
Hòstia, no m'ho puc creure, Virgili. En
jo faig així una mica...
D'aquests que són ja... O sigui, estàs ensenyant obertament que no et ve de gust.
No, és que m'estan obligant.
Completament.
Jo poso pantalla.
Completament. I ja et dirà, el Josep Maria et dirà, escolta'm, que els homes també ens fem petons entre nosaltres. Sí, però quan vosaltres voleu i decidiu. No és el cas de les dones. Les dones, sempre quan et presenten algú, quan veus algú, sempre hi ha, de bones a primeres, l'obligació de fer els dos petons. Home, quina caiguda de la figuera, estimada Virgili, vaig tenir.
Quan te'n vas adonar d'això?
Home, s'ha escrit.
Quan ja tenies bava de mico de no?
Clar, aquella rebava d'un senyor que muntava clares aquí a la comissura. Home, tu diràs. Vaig caure de la figuera el dia que vaig experimentar, sí? Amiga. Ja t'ho diré ara, carregada de valor, en un moment en què em van presentar un senyor amb bigoti de pèl moixí. En lloc de parar la galta, vaig parar la mà. Quin moment més incòmode, quina dansa més absurda, eh? Ell ja venia a plantar-me el seu bes a la galta,
sí?
I jo fent una cobra perfectament traçada, li allargo el palmell en senyal de salutació fraternal i igualitària.
I què va passar?
Bueno, doncs,
l'home s'ho va prendre bé o no?
Home, clar, va tenir aquell moment d'ara què faig, no? Clar, és que t'agafa a contrapeu, això. Ja. Vull dir, aquell pobre home, de cop i volta, que ha passat una senyora em dona la mà en lloc de parar-me a la galta, doncs sí, a vegades pot passar.
Ell també va caure de la figuera, aquest dia.
Absolutament, no, pobret. Va tornar a casa que li tremolaven les cames, plorant a la seva senyora, no saps què m'acaba de passar avui. Maria Teresa,
ho dius de veritat,
que ella, home,
saps,
i tant.
Aquestes conseqüències va tenir la teva manca de petonamenta.
Sí, sí, va haver d'anar urgències després, li va baixar el sucre.
De la tristor.
Oh, t'ho diràs, clar!
Ah, perquè tu ets de la teoria que tu creus que això dona alegria a l'altre sexe, o què?
Evidentment, perquè tot el que sigui...
Perquè tots estem mancats de carinyo, no?
Sí, i tot el que sigui tocar altres cossos que no són els nostres, depèn d'en quin moment, pot ser agradable. Clar, per nosaltres no sempre ho és. Aleshores, que ens toquin en moments que no ens ve de gust, doncs és una cosa que jo procuro estalviar-me.
I no sé si t'has fixat que hi ha alguns moments així com a més del petó, la rambamenta?
És que això per què ho fan? O sigui...
És com si marxessis, no?
Sí, senyora!
Espera que no marxis!
No marxis! T'agafen de la cintura... O de l'esquena, o, atenció, perquè jo això ho he experimentat i és molt desagradable, del clatell.
Oh.
Quan et posen la mà al clatell per fer-te els dos petons...
El Sam Silva, el nostre tècnic, fa... Sí, no sé si fa ell, això. No,
home,
no fa ell. No.
És que és horrible.
Ell és un tio elegant.
Perquè pensa, escolti'm, senyor, faci el favor de fer-li això a la seva senyora mare, que estarà agraïda que li faci això. Però a mi que no em coneix de res, no em posi les grapes al damunt. I no em faci... I hi ha gent que costa molt el llavi a la boca, també. Saps? Vull dir que te fa els petons com molt a prop.
Però això no és un pre a et menjo l'orella?
No, hi ha gent que es pren aquestes llicències.
D'acord.
I que els fa bé, a més. No és allò de que els fas a l'aire. Hi ha gent que és només el gest, no? M'acosto a la galta amb la teva i el petó el faig a l'aire.
Escolta'm una cosa, prova això del Preissler, prova-ho.
Va bé.
Això de pija va bé.
Qué hueputa gana tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loca por verte.
Tu també te l'imagines sense ropa? Aquests senyors que et fan petons per Raval?
És que jo,
perdona,
saps que jo faig l'efecte contrari.
Ah.
A mi quan m'agradava un noi i sabia que aquella història acabava malament, intentava sempre imaginar... Ara ja no em funciona aquesta tècnica, perquè ja és bastant evident que els que m'agradaven al seu dia doncs ja poden arribar
a ser
així.
Te l'imagines assegut a la tassa de vàter.
I calb. Clar,
a veure,
un nen de 15 anys, calb, assegut a la tassa del vàter,
sí?
A mi em generava una imatge una mica estranya. I aleshores jo me l'imaginava així per no trobar-lo tan guapo.
De petit.
Sí. Quan m'agradaven els nens de 15 anys, ara seria estrany que m'agradessin. Clar, ara què passa? Que els senyors calbs ja em poden agradar. De fet, ja me n'han agradat, senyors calbs, saps? Llavors, imaginar-me un senyor calb ja no em genera el mateix rebuig. Però quan tenia 15 anys, sí que és veritat que era una cosa que a mi m'ajudava. Aleshores, ara ja no sé com fer-m'ho. Quan em pugui agradar un senyor, doncs imaginar-me d'alguna manera. Però tornem als petons, amiga meva, perquè això de que haver-nos de fregar el cutis amb senyors que porten colònia, per exemple, de David Bustamante...
Ui, sí, perquè a vegades et queda després la cosa.
És horrible, això, també. Tu tornes a casa i no pots parar d'ensumar aquella colònia. I, clar, si tens parella, ostres, també dius, ostres, quina olor que fas. Bueno, és que ha vingut un senyor a clavar-me un petó aquí a la galta sense jo haver-li de demanar, saps?
M'ha anat a arrossar amb David Bustamante.
Amb colònia, clar, David Bustamante, que s'ha fet d'or, David Bustamante, amb la colònia.
No, jo vaig aprendre l'altre dia amb la Carla Verdés, això. No tenia ni idea.
És una cosa tremenda. A més, des d'aquella colònia, que si te'n poses molt, et ploren els ulls. Has de vigilar, saps? Vull dir, i segons on te les poses, perquè hi ha senyors que també es prenen les llicències... Digues.
No, i t'anava a dir, i no t'agradava allò del massatge? El massatge allò de, després de l'afaitat, aquella olor de brúmel? aquella cosa de... Perdona, Floyd, volia dir?
Floyd.
Així, com de samarreta imperi.
Et diré una cosa. Hi ha una certa cosa en aquestes olors...
Que sí, eh?
Que sí.
Que sí, eh?
Que hi vas bastant com les mosques a la mel.
Perra.
Però perdó. Ha de ser... Ha de, és a dir, la persona que lluu aquesta colònia, sí, o aquest tipus de fragància, ha de venir acompanyada d'un físic que a mi m'atraigui.
D'acord.
Si aquell físic no m'atrau i la fragància és aquesta, el conjunt no és favorable. O sigui, és un más por menos menos, m'explico? En canvi, si és un... Si aquesta persona té un físic que a mi em posa perra, com tu bé apuntaves ara mateix, doncs valoro positivament el bany en aquest tipus de dolors i de fragàncies. Els valoro, perquè tenen aquell punt de masculinitat empotradora.
Tòxica.
Bueno, no. Vols dir que l'empotrament va relacionat amb la toxicitat?
No, toxicitat perquè és químics, hi ha tòxics.
Ah, no, evidentment sí, després...
Em referia pura química orgànica,
Et surt molt el cel del paladar després, nena? No, i també convidar els senyors que fan servir aquest tipus de fragàncies que no només que deixin de posar-se en llocs on no s'hi posen aquest tipus de fragància.
És que potser volen que els faci un petó en un altre lloc, per això es posen allà...
Perquè ells projecten que hi haurà una salutació també en els seus genitals.
Jo, salutació als genitals, m'ha agradat aquesta frase. Els desodorants, Axe?
Allò era...
No trobes que hi ha hagut un abús?
Totalment.
No, allò era, no, allò és...
Encara se'n consumeix?
Home, i tant.
Sí, allò
són dels més venuts, perquè són de color negre.
Sí.
I a més hi ha qui té teories sobre si la ratlleta blava vol dir unes coses, la ratlleta verda vol dir unes altres,
Ah, sí?
O sigui, hi ha diferents tipus d'acce,
Ah, carai. Però això combinat, per exemple, amb una sudoració excessiva, excessivament olfactiva,
no sé,
diria
sembla
jo.
Sembla que tot el dia estigués amorrada en llocs que no toquen. Trobo.
Correcte, exacte. Però allò no toca, tampoc. No se'n posin d'aquelles coses.
Ja.
Aigua i sabó, saps què em va ensenyar una vegada Isona Passola, que és una senyora fantàstica a qui hem d'escoltar molt sovint, que amb una mica de llimona, si te la passes una miqueta per l'aixella, no fas tanta olor. Doncs mira, aquests senyors, en lloc de posar-se aquest tipus de productes que ofenen a la pituitària, el que haurien de fer és refregar-se una miqueta de cítric, pel que vindria a ser...
Refregar-se el cítric.
Exacte, per l'aixella. I una axila meravellosa, allà, nena, se poden créixer pins i tot, una pineda a l'axila, veus? Quina cosa més maca.
Jo estic pensant en aquell pi tan maco que regalaven aquell ambientador que estava penjat als cotxes.
Correcte.
Te'n recordes,
correcte.
Aquella cosa? Aquella...
Allò també, nena.
Allò, si no tens axe, posa't allò a l'aixella i veuràs. No,
sí, però també et deixava l'esòfag ben sec, Vull dir, entraves a dins aquells cotxes i hi havia gent que si fumava dins podies explotar, Vull dir, això anava així.
Relacions tòxiques, d'això parlàvem.
De petons que no toquen.
Ai.
De petons que no toquen. No, per acabar aquesta secció dels petons,
sí?
Si et sembla bé...
Em fas un morreo.
Jo ja saps que estic oberta a tota mena de contacte físic, Però,
no ho ha semblat, durant la secció?
No, però de gent aquí jo no d'allò. Saps què vull dir?
Sí.
Jo la gent que estimo, us faria petons i abraçades tot el dia.
Mengem-nos la cara. Sí.
Exacte, jo persones que no d'allò, doncs sincerament, ni amb un pal de cirerer. És molt incòmode també el moment d'anar a fer dos petons a França, perquè allà els fan a l'inrevés. Aquí comencem per les galtes dretes, és a dir, xoquem galta dreta i després esquerra. A França ho fan a l'inrevés. Per tant, tu tens el perill de col·lisionar de manera abrupta, boca en boca. M'explico?
Ara entenc per què sempre col·lisiono. D'acord, deixem-ho aquí.
Vas molt a França, Virgili.
Deixa-ho estar.
D'acord.
Bona nit. I encara que heu sentit tot això que deia la Pineda, hi ha petons que sí que ens agraden i nosaltres us en enviem un i us desitgem bon any nou. Aquest programa, Les dones i els dies, que fem la Mireia Dalmau, la Roser Perera, la Montse Comelles, l'Ali Colomer, Eduard Nas, Carla Verdés, Sam Silva, Judit Pastor i qui us ha parlat, Montse Virgili. L'any que ve, més i millor. A Les dones i els dies, cada nit, a les 9, a Catalunya Ràdio. We'll be right back.
night.